El sabater valent.
Una vegada hi havia un sabater, que es deia Martí Tacó, que era més pobre que una rata i que la passava molt magre adobant quatre sabatots vells que li duien la gent del veïnat. Un dia, mentre clavava una mitja sola, va veure un vol de mosques que s'havien aturat sobre un tros de pell. Empipat, perquè sempre el molestaven, els va aventar un bon cop amb la sabata que tenia als dits i en va deixar unes quantes estenallades. Va comptar quantes n'havia mort i ell mateix es va quedar meravellat de veure que eren 7.
7 d'un cop! N'he matat 7 d'un cop! Això sí que és una gran proesa digna de ser coneguda. No em vull passar tota la vida fent de taconador quan sóc capaç de matar-ne 7 d'un cop. Altra feina puc fer que em donarà més glòria i profit.
I aquell mateix dia es va vendre la forma i totes les eines de sabater, així com els trossos de cuiro que tenia, i es va fer un cartell amb unes lletres ben grosses que deien 7 d'un cop. Se'l va plantar el pit i se'n va anar a córrer amunt. Camina que caminaràs, va arribar en una ciutat molt gran i es va posar a passejar per la plaça Major amb aires de valent. I la gent que el veia passar tan tibat i llegia el cartell que duia al pit li preguntava qui era.
Qui és?
Sóc en Martí Tacó, l'home més valent del món que en mato 7 d'un cop.
Deia el sabater tot estarrufat.
Molt valent, no?
Tot això va arribar a oïda del rei, que el va fer venir al seu palau.
Em sembla que tinc una feina a la teva alçada, si és que ets tan valent com dius.
Li va comunicar el rei.
Ja em podeu manar i fer el que sigui, senyor rei.
Va dir en Martí Tacó.
Perquè jo en mato 7 d'un cop.
Als afores de la ciutat, cap a la banda dels camps de pastura, s'hi ha aposentat un gegant, alt com un campanar que en fa de les seves. Es menja els bous i les vaques i ningú no s'hi gosa acostar. No te'n veuries pas capaç d'alliberar-nos d'aquest gegant.
Jo en mato 7 d'un cop,
va dir en Martí Tacó.
Com voleu que aquest gegant em faci por?
Doncs si ho aconsegueixes de vèncer aquest gegant i de fer-lo fugir, et concediré la mà de la meva filla.
Ja ho podeu donar per fet.
En Martí Tacó va sortir del Palau del Rei, es va proveir d'un formatge rodó i d'un ocell, s'ho va guardar al sarró i se'n va anar cap als afores de la ciutat a buscar el gegant que s'estava als pasturatges i que tenia la gent atemorida. Mentre passava pels carrers de la ciutat, la gent, assabentada de l'empresa que li havien confiat, se'l mirava amb admiració i l'aclamava i tot.
Visca en Martí Tacó!
Visca! Visca en Martí Tacó!
Ell ens salvarà el gegant!
Visca en Martí Tacó!
Visca en Martí Tacó!
Visca!
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 Visca en Martí Tacó!
Visca!
Quan en Martí va arribar als pasturatges, va començar a voltar fins que va veure el gegant ajaçat en un prat. S'acabava de cruspir un bou a la brasa i feia una mica de migdiada. En Martí s'hi va acostar i el va cridar.
Ep, mestre! Què hi fem en aquest prat? Que us creieu que sou a casa vostra, eh?
El gegant es va despatllar i es va alçar. I en Martí Tacó li va semblar que encara era més gran del que li havien dit. En veure qui era el que cridava, que no alçava un pam de terra, es va posar a riure i li va preguntar què volia.
He vingut en nom del senyor rei a manar-te que te'n vagis ben lluny d'aquestes terres i que no hi tornis mai més. i procura espavilar-te, o si no, et veuràs les cares amb mi.
I qui ets tu, que em goses parlar d'aquesta manera?
Jo sóc en Martí Tacó, l'home més valent del món que en mato 7 d'un cop.
Doncs mira, si vols, ja que dius que ets tan valent, farem una prova a veure qui té més força de nosaltres dos.
Li va preguntar el gegant, sorprès i divertit de l'atreviment del sabateret.
A veure si és capaç de fer això.
Es va ajupir, va collir una pedra de terra i prement-la amb la mà en va fer tota una colla de trossos petits.
Això no és res, home!
Va comentar el sabater.
Ara veuràs com opero jo.
I fent veure que també s'ajupia a collir un roc de terra, es va treure el formatge que duia el sarró i el va prémer amb la mà tancada tal com ho havia fet el gegant. El formatge es va desfer tot i la pasta va regalimar fins a terra. El gegant va restar espaordit de la força del sabater, però no es va voler donar per vençut.
Farem una altra prova, ara.
Va tornar a proposar.
A veure qui llança una pedra més lluny.
I agafant un còdol de terra, el va llançar amb tanta força que va anar a parar el turó que hi havia més enllà de tots els pasturatges.
Misèria i companyia,
va dir en Martí Tacó.
Un home com jo, que en mata 7 d'un cop, és capaç d'alguna cosa més.
I fent veure un altre cop que collia una pedra de terra, es va treure l'ocellet del sarró i va fer com si el llancés amb força. L'ocell, en veure's lliure, va emprendre el vol com una sageta i es va perdre en l'horitzó. El gegant ja es va començar a creure que la força d'aquell humanet era una cosa mai vista, però encara no es va voler donar per vençut.
Fem una altra prova encara,
va tornar a proposar.
A veure qui xiula més fort.
I inflant les galtes va desencadenar una xiulana que semblava talment que baixés el torb de la muntanya.
D'això en dius xiular?
Va dir el sabater.
Espera't que ara n'aprendràs de debò. Però, per si de cas, valdrà més que et tapis els ulls i les orelles que no fos cas que en sortissis perjudicat.
El gegant, que ja estava una mica espantat, es va tapar els ulls i les orelles amb el mocador i aleshores en Martí me li va aventar un cop de roc ben fort a l'orella que li va arrencar un gran crit de dolor. El gegant es va pensar que aquella sentida era l'efecte de la xiulada del sabater i li va demanar que parés de xiular, que ja n'hi havia prou.
Doncs au, ja et pots treure el mocador,
va dir el sabater.
I ara, que ja t'has convençut de qui sóc jo, poques bromes i poca comèdia. Toques el pirandó i que no t'hi vegi mai més per aquests varals. Si no, ja et dic jo que hi haurà ball de bastons.
El gegant, tan espantat com admirat de la força del sabater, no s'ho va fer dir dues vegades. I després d'agafar el seu farcell, se'n va anar, sense aturar-se mirar enrere, cap a unes altres terres ben lluny d'aquell temible rival. I no se'n va sentir parlar mai més. En Martí Tacó se'n va tornar a la ciutat, on tothom es va meravellar de veure'l encara viu i el va clamar.
Ja us ho deia jo! A un que et mata 7 d'un cop, els gegants no li fan por!
S'explicava en Martí. I va fer cap al palau del rei, que ja l'esperava.
Ja podeu enviar els ramats als pasturatges, que el gegant no us molestarà més,
li va dir en Martí.
L'he escarmentat de valent i ja us ben dic que no tindrà ganes de tornar-hi. I ara, espero que em podré casar amb la vostra filla.
El rei va estar molt content que el sabater els hagués alliberat del gegant, però li recava una mica de donar-li la filla en matrimoni tal com li havia promès. Ja se sap, les coses es prometen i després, a l'hora de complir-les, ve una mica costa amunt. Per això, li va dir.
Abans de casar-te amb la princesa, m'hauries de fer un altre servei. Fa temps que ningú no gosa acostar-se al bosc perquè hi ha un unicorn que hi causa terror. I tots els que hi entren no en tornen vius. Vull que matis aquesta bèstia ferotge. I quan ho hauràs fet, et casaràs amb la meva filla.
Ja ho podeu donar per fet,
va dir en Martí Tacó.
A un home com jo, que en mata 7 d'un cop, No hi ha cap bèstia que li faci por.
L'endemà al matí, en Martí Tacó, acompanyat per un escamot de soldats, se'n va anar cap al bosc. Pel camí, els soldats, plens de por, li van explicar que l'unicorn era com una mena de cavall gros com tres bous i que tenia al mig del front una banya grossa com la llança d'un gegant, amb la qual enforquillava tots els que trobava davant seu. I quan van arribar al bosc, li van dir que si no li feia res, ells esperarien allí on eren.
Ja us podeu quedar, ja!
Els va dir en Martí.
Que a mi, com que jo en mato set d'un cop, no em fa cap mena de por.
No feia gaire que els sabaters s'havien endinsat al bosc que ja es van sentir els bramuls esfereïdors de la bèstia maligna que l'havien sumat i es preparava per l'atac. En Martí es va posar davant l'arbre de soca més rabassuda que hi havia en aquell indret i va esperar ferm l'escomesa de l'unicorn. L'animal venia corrent i traient bromera per la boca, amb el cap baix i la banya esmolada apuntant cap endavant. I en el moment que l'anava a enforquillar, en Martí va fer un bot com una granota i l'unicorn, no podent aturar l'embestir a temps, es va clavar la banya a la soca de l'arbre i va quedar subjectat, sense poder-se moure. Però ho provava de desfer-se'n, però en Martí no li va deixar temps de fer-ho. Es va treure un coltell que duia, li va clavar la panxa i el va obrir de punta a punta fins que va quedar ben mort. I aleshores, amb una pedra, li va trencar la banya a bocins. I tot seguit va sortir del bosc i va cridar als soldats que encara tremolaven que vinguessin a veure com havia enllestit aquella fera que tant de terror els causava. Van tornar tots plegats cap a ciutat i els soldats no s'estaven d'explicar com en Martí Tacó havia passat als talps aquella salvatgina feroç que feia tremolar de por. I la gent, engrescada, aclamava el coratjós sabater amb entusiasme.
Visca! Visca!
I quan van arribar a palau i ho van contar al rei, i el sabater va reclamar la mà de la princesa com a paga per les seves gestes, tal com havien convingut, el rei, encara que de malgrat, no va poder dir que no. El casament es va celebrar al cap d'una setmana amb gran satisfacció d'en Martí Tacó, que així veia com d'un senzill sabateret passava a ser príncep i hereu de la corona, ja que la princesa era filla única. Però la seva muller no estava pas tan satisfeta com ell, ja que el trobava ordinari i poc delicat, sense les maneres refinades i cerimonioses de la gent educada als palaus entre nobles i marquesos. I a més, en Martí Tacó tenia el costum, abans de dormir-se, de fumar una bona pipa al llit, en què l'habitació s'omplia de fum. Una nit, la princesa, que estava desperta, va sentir que el seu marit somiava en veu alta i que deia:
"Tu, Manelet, allarga'm la forma i aquest tros de pell, si vols que t'adobi el sabatot. T'hi faré una mitja sola que podrà passar per nou."
Va conèixer aleshores que s'havia casat amb un sabater pagot. I l'endemà, desesperada, ho va anar a dir al seu pare i, feta una mar de llàgrimes, li va pregar que l'alliberés del seu marit, amb el qual no volia viure més. El rei, que tampoc no n'estava gaire del seu gendre perquè se n'hauria estimat més un altre del seu braç, va dir a la seva filla que no plorés, que ja trobaria la manera de desfer-la d'aquell marit que no li agradava. I va manar que quatre soldats de la seva guàrdia, els més decidits i valents, s'amaguessin sota el llit dels prínceps i que a la nit, aprofitant el son d'en Martí Tacó, s'alcessin i el matessin sense compassió. Aquell vespre, quan en Martí ja era al llit al costat de la princesa, es va fumar la seva pipa tal com tenia per costum i va sentir que algú estossegava sota el llit. Ja es va pensar que li volien jugar una de crespa, però va fer veure que no s'adonava de res, va acabar de fumar la pipa i es va acotxar. Però de sobte va dir en veu alta, com si somiés:
"Tu, Manelet, allarga'm la forma i aquest tros de pell si vols que t'adobi el sabatot. En mato 7 d'un cop. He fet fugir el gegant de les pastures i he vençut l'unicorn del bosc en una batalla fins que ha quedat ben mort. I ara voleu que em facin por aquests 4 bergantells que se m'amaguen sota el llit com si fossin escarbats? Prepareu-vos, que ara sabreu qui sóc jo!
Els 4 soldats no van pas esperar que en Martí saltés del llit. Van sortir del seu amagatall i van fugir corrents, morts de por. I no van parar fins que van arribar al cos de guàrdia, mentre en Martí es feia un tip de riure i la princesa, esfereïda, feia veure que dormia. L'endemà, la princesa va explicar al rei tal com havia anat tot. I el rei, que al capdavall era prudent, li va dir que potser fora millor de no voler intentar res més. No fos cas que tingués conseqüències de que després no s'haguessin de planya. I que li aconsellava que resignés el marit que tenia. Ja que ben mirat, qui no té un all té una ceba. I que procurés acostumar-se a la seva manera de ser. La princesa ho va fer tal com deia son pare. I com que fet i fet, en Martí Tacó també tenia les seves bones qualitats, va acabar per estimar-lo de debò i de ser feliç al seu costat. I quan el rei es va morir, foren ells dos qui van regnar. I diuen que no ho van fer pas més malament que qualsevol altre.
El Sabater Valent. Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené. És un podcast de La Xarxa. Al Sabater Valent hi ha intervingut Jordi Millán, de Ràdio Sant Andreu, Josep Genescà, de Ràdio Puigreig, Ariadna de la Calle, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, i Jèssica del Moral, de la Xarxa Audiovisual Local, amb la col·laboració especial del músic Arnau Tordera en el paper del sabater Martí Tacó. El disseny sonor és de Robert Garrigós, d'Ona Codinenca.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.